Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat de cop d'estat l'aplicació de l'article 155 i ha defensat la declaració unilateral d'independència com l'única via digna i opció democràtica el 2017. Ho ha fet aquest matí per videoconferència a la Comissió del Parlament de Catalunya que estudia l'aplicació del 155. Una compareixença que està seguint la companya de la xarxa, Mònica Hernández. Mònica, bon dia, què ens pots explicar?
Bon dia, doncs us explico que ara fa uns minuts ha acabat la compareixença ja de Carles Puigdemont en aquesta comissió sobre l'aplicació de l'article 155. Ha acabat lamentant, per exemple, que el vicepresident Oriol Junqueras no pugui compartir escó amb ell al Parlament Europeu. Ha dit l'expresident Carles Puigdemont que en el cas de Junqueras l'Estat havia aplicat un Brexit judicial. També ha parlat en les respostes a les intervencions dels diferents grups parlamentaris sobre el 155, en concret sobre el cas de Pedro Sánchez, ha dit que ell hi era a la cuina del 155 i també ha reclamat que s'aboleixi el delicte de sedició via una reforma del Codi Penal, perquè assegura Carles Puigdemont que la majoria de democràcies no el tenen previst aquest delicte. Ara ha acabat la compareixença de l'expresident del Govern de Catalunya. El que farà després d'un recés de 5 minuts és iniciar-se la segona compareixença del dia prevista per avui, també per videoconferència, que és la de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig.
D'acord, doncs aquesta és l'última hora des del Parlament. Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. Tornem a la plana local. Anem cap a l'Alt Empordà, on Figueres controlarà la contaminació de l'aire de la ciutat a través de les màquines del parquímetre. En total es renovaran 36 màquines que incorporaran sensors per mesurar el soroll i la qualitat de l'aire de la ciutat. Una informació que ens detallen des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Ficersa, l'empresa que gestiona els serveis d'aparcament regulat a Figueres, renovarà 36 màquines de parquímetres de la ciutat per tal d'implementar-hi uns sensors que permetin mesurar el soroll, el diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió i el diòxid de carboni. El cap de Ficersa, Pere Caselles, explica així els motius de la implementació d'aquest sistema.
Una cosa, doncs, que tot ens preocupa el canvi climàtic i més enllà de les meres declaracions i de les meres mocions que aprovem en el ple, doncs hem trobat una manera per començar a fer camí i saber quina és la situació de la ciutat per, posteriorment, prendre mesures d'acord amb els plans i les agendes del segle XXI.
El funcionament d'aquests sensors permetrà mesurar periòdicament diferents paràmetres, com per exemple la humitat, i les dades s'enviaran a un servidor que en farà els diferents anàlisis.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant. I avui és el dia contra el càncer. La Conselleria de Salut de la Generalitat destaca que tots els tipus augmentaran, excepte el de pulmó, que reduirà un 4,2% entre els homes per la disminució del tabaquisme. Però, al contrari, estem un augment del càncer de pulmó entre les dones, d'un 28,5%, perquè hi ha noies que no són prou conscients del perill de fumar. Aquest, així ho ha alertat a la xarxa el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona i cap de cirurgia toràcica de l'Hospital Clínic de Barcelona, Laureano Molins.
Sens dubte, això és un problema. Un problema perquè, així com els homes, doncs, sembla que estan tenint clar que la relació tabac i malaltia és molt, una relació molt estreta, doncs amb les dones, bàsicament les noies més joves, sembla que això no ha, no ha tingut un tant ressò i veus que de vegades doncs, més noies joves amb un cigarret a la mà. Això no va bé, això no va bé.
I en homes s'espera un increment del 3,4% dels casos de càncer. Doncs de moment amb aquesta informació tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
L'Havanera i el Camp de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:06 del matí. Avui és dimarts, dia 4, i això és el magazín el més calent a l'Aigüera. Un magazín que fem cada dia, de dilluns fins a divendres, des d'ara fins al punt de la una. I ara, en aquests moments, res seria el mateix. Bon dia, vida! Bon dia, cara! Sense la Cristina Castal. Cristina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon dimarts.
Molt bé, comencem un nou dia d'aquesta setmana completa d'aquest mes de febrer. I bé, com sempre, mirant o sabent com, o parlant, més ben dit, de com està la situació meteorològicament parlant, continuarem, almenys comencem un matí així amb molta bonança, però...
Que crec que canviarà.
La cosa d'anar... canviant. De moment, el que fem és anar a les nostres estacions meteorològiques en aquests moments. Suposo que la cosa després canviarà, però de moment, a aquests moments, amb quines temperatures marquen les estacions, que sempre hi anem a donar un cop d'ull com comencem. Tot això amb aquesta sintonia. I comencem per la de més proximitat, la que tenim aquí, a Can Maset, on estem nosaltres, que es marca una temperatura de 14 graus en dos.
Molt bé.
Temperatura, dius, carai.
Per ser febrer, està molt bé. I lliga, rodolí.
Perfecte. La temperatura de la closa del Llop és de 14 graus en 8. I arran de mar, la temperatura, mira, igual, 14 graus en 8. Avui hi ha molta igualtat... Aquí veiem la fotografia de la webcam amb un dia esplèndid, fantàstic. Però ara anem a veure en Sergi Corral, tota aquesta alegria que tenim ara. Quin bon dia, quin bon dia. Que segurament pot ser que ens la tregui un xic. Bé, doncs anem a veure què ens explica en Sergi Corral per al dia d'avui, tant per al dia de demà, amb el titular que diu el següent.
Que ja denota, aquest canvi, perquè el titular d'avui és entrada de tramuntana curta però potent entre avui i demà. Per aquest dimarts 4 de febrer ens esperen unes temperatures màximes d'entre 15 i 17 graus i unes mínimes entre 8 i 10. Un cel serà aquesta matinada, però amb el pas de franges de núvols prims entre matí i migdia. A mitja tarda ja quedarà més serè amb alguna senyal de tramuntana, amb un ambient més fresc que els dies passats. El vent calma aquesta matinada amb entrada de tramuntana. A darrera hora del matí, a migdia, bufarà moderada, de força 4-6, però s'enfortirà molt cap a la tarda i vespre, i al final del dia bufarà de força 7-9 amb ratxes que poden arribar a superar els 90 km a 100 km a la tarda i vespre. El mar arrissada aquesta matinada i fins al migdia, fins a mig matí, al migdia pujarà ràpidament a maró i a la tarda a forta maró. El tràgol de gregal s'enfilarà dins del metre i mig d'alçada al final del dia. tenim bandera groga per aquesta entrada de la tramuntana forta a partir del migdia i 13,4 graus pel que fa a la temperatura del mar.
Doncs això és pel dia d'avui, tramuntana protagonista, i anem a veure què passa demà dimecres, amb una temperatura màxima que irà entre els 13 i 15 graus i una mínima entre 5 i 7. Amb un cel serà tot el dia, en una jornada amb molt bona visibilitat i ambient més fresc. En quant al vent, tramuntana forta de matinada, força 6-7, baixant a moderada al matí i a migdia de força 4-6. A la tarda ja quedarà tramuntaneta per acabar a desaparèixer al vespre i la nit. L'estat de la mar, forta maró de matinada i matí, baixant a maró a migdia i tarda. Al vespre quedarà en marejol. El tregol de gregal anirà baixant dels 2 metres de matinada a 1 metre a la tarda. I també demà amb aquesta sobretot precaució de tramuntana forta de matinada, que ja l'explica en Sergi, que tot això irà a poc reduint-se, hi ha aquesta bandera groga de precaució per les condicions pel bany i la navegació. Bé, doncs ja ho veiem, la tramuntana que avui i fins demà al matí ja irà baixant, tampoc està en alarmant.
No, és simplement que segurament impedirà que aquesta nit els pescadors surtin amb les seves teranyines a pescar, però bé. A part d'això, esperem que no passi res més, per aquesta mica de tramuntana. No. Venint del Glòria, la veritat és que una mica de tramuntana tampoc sembla, tampoc fa por,
Pecat a minuta. Molt bé, deixem ja el que és el temps, anem al resum de premsa, anem a saber què porten els diaris en quant a principal titular i també les fotografies a les seves portades. I el resum de premsa, com avui és
dimarts,
doncs el comencem amb les publicacions comarcals, les publicacions de l'Alt Empordà, aquests setmanaris Hora Nova i Setmanari l'Alt Empordà.
Doncs comencem amb l'Hora Nova, que obre amb aquest titular, la nit del turisme, homenatge a la dona, i precisament el que podem veure és aquesta nit empordanès amb totes les dones guardonades a primera fila i molts membres més de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà a darrere, però bé, doncs, homenatjar aquest paper de les dones que sempre hi han sigut en el món de l'hostaleria, però que sovint s'ha destacat més el paper de l'home chef que no pas de la dona.
Això és una curiositat,
Sí. Sí, sí.
És una curiositat que s'hagin fet més... La dona
quan
sempre...
va agafar poder la cuina. Sí. Això en parlàvem ahir. Sí. Quan va agafar poder, quan els homes s'hi van posar.
Sí, sí, sí. Però és curiós, que les dones sempre han sigut les que han cuinat, sempre les mestresses de casa i tot això. En canvi, fixem-nos que tots els grans xefs, tots els grans noms són homes.
No tots, però...
En proporció...
En proporció com a molts sectors d'aquesta vida,
quasi tots són homes. Sí que hi ha les Carmen Ruscalledes de Torn i algun altre, però és que és tot homes. I dius, sempre la cuina, sempre tota la vida, havia estat un espai de la dona, però...
Bé, per tant, està superbé que destaquin i visibilitzin, no?, aquest paper de la dona pel que fa, doncs, a l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. I si saltem al setmanari de l'Alt Empordà, obrem aquest titular, qüestionen el futur de la Nacional 2. Davant l'alliberament de l'AP7, els ajuntaments prioritzen la connectivitat entre carreteres. I la fotografia principal podem veure el cinturó de ronda de la Nacional 2, un dels punts estratègics de la mobilitat comarcal, aquí amb un camió que es veu mogut, que realment impacta una mica la fotografia, i aquí on es pot veure, doncs, aquesta direcció d'anar cap a la Nacional 2 Girona-Barcelona o hi ha de trencar per agafar l'AP7. També tenim altres titulars en aquesta portada del setmanari de l'Alt Empordà, com per exemple que els municipis afectats pel Glòria valoren els danys en més de 4,5 milions d'euros, els ajuntaments volen vehicular les sol·licituds a través d'un sol canal, o per exemple que Empúria Brava està en alerta per assalts a la gent gran.
Això ja es ve dient, hi ha altres mitjans que s'han fet ressò del que està passant aquests dies a Empúria Brava, que ha pujat així a nivell de delinqüència. I, com dèiem, el Glòria encara va deixant rastre. Encara
sí,
se'n va
sí,
parlant.
Sí.
Bé, deixem ja la premsa comarcal, anem als diaris. Els diaris, els de més proximitat, com són Diari de Girona i El Punt.
Doncs comencem per l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 4 de febrer, que obre amb una cita que diu "No tenim rei". Afegeix que els diputats i senadors d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de Bildu i BNG planten el monarca en l'acte d'inici de la legislatura espanyola, i també afegeix que els independentistes li retreuen el seu pas al 3-O i el rei exigeix en la seva intervenció diàleg sempre dins la Constitució. Aquest és el titular principal i la fotografia en aquest cas hi podem veure l'exconseller Lluís Puig al centre i just acabat de sortir de declarar amb aquest titular pendent de l'euroordre. L'exconseller Lluís Puig va declarar ahir davant la justícia belga. I un darrer titular que també avui se n'està fent ressò per tot arreu i és que ha mort un jove de Sils quan esquiava a l'estació de la Molina. Va topar contra unes tanques de seguretat i va perdre la vida.
Carai. Molt bé, doncs això és el que ens deixa el diari El Punt Avui, l'edició gironina, i anem ja a Diari de Girona.
I amb un titular una mica alarmant, que és aquest: multen 8.264 conductors en un any a Girona per distreure's amb el mòbil. En només una setmana els Mossos enxampen 518 xofers usant l'aparell i el 20% dels sancionats per excés de velocitat el 2019 són reincidents. Per tant, aquí hi ha molt control a les comarques gironines i molt infractors, també.
Però si ara els cotxes tots porten els...
El regulador,
Sistema de mans lliures, vull dir que... amb sistema en Bluetooth, que no necessites estar enganxat amb un mòbil. No ho entenc, encara...
També et diré, jo vaig llegir una mica més en profunditat la notícia i deien que el mòbil o jugant amb algun aparell, clar, això és molt així perquè... Jo entenc, que perquè no agafis el mòbil et posin una pantalla dins l'ordinador, dins l'ordinador, dins el cotxe, no? Però si tu igualment estàs tocant allà per tocar algú, si t'enganxen potser en aquell moment fent aquest moviment, sí. També t'enganxen. Vull dir que no ho sé. La fotografia principal en aquest cas, hi podem veure Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana en primer lloc i amb aquest titular: el rei demana unitat i l'independentisme el planta.
Bé, doncs això era el que ens deixa el diari de Girona i també se'n fa ressò, igual que havies dit abans, en el punt aquest veí de Sils que mor aquest accident a la Molina. I també surt aquí amb finestreta.
I també que Luci del Trueta té 4 ferits greus per xocs en patinet elèctric. Cada cop s'està fent més necessària una regulació en aquest camp, perquè, per exemple, potser aquí està començant a arribar, però, per exemple, a Barcelona ciutat ja és molt habitual veure moltíssima gent en patinet. No tenen una via per anar, fan nosa a les carreteres, fan nosa a les voreres, hi ha perill per als vianants, hi ha perills per ells mateixos, que més no van amb casc.
Exacte,
vull dir
aquí.
Que realment és necessària a dia d'avui ja una regulació.
Això suposo que ha de passar, a vegades s'ha d'esperar que passi alguna cosa molt grossa, però després...
Sí, però és que ja hi han hagut morts.
Sí,
ja n'hi han hagut.
A veure, això és que, i a més, és que com que els vehicles elèctrics, és que com que no fan fressa, és allò que no te'ls esperes.
Ja.
És una moto que ja la sents com el sents venir, o com un cotxe, o les bicicletes abans portaven el ring-ring, ara ja no sent això, però bueno.
Sí. El problema del patinet també és que, clar, els hi és molt fàcil enfilar-se per una vorera, ara baixo per la carretera, uns circuits, no?, que solen ser complexos i que poden portar problemes.
A veure si una vegada totes arriba aquesta... o si és una sèrie d'ordenances, una sèrie de legislatura per això, per ordenar-ho, per saber doncs, on han de passar, com ho han de fer-ho, si han de portar casc, això ja hauria de ser obligatori, ja sense quasi ni sortir publicat. Molt bé, deixem els diaris de Girona, anem als de Barcelona, començant per La Vanguardia.
I obre amb una fotografia on hi veiem l'avió d'Air Canada que va aterrar finalment sense problemes a l'aeroport de Barajas després de més de 4 hores volant al voltant de la capital. I amb aquest titular, tensió al cel de Madrid, un avió avariat d'Air Canada a terra d'emergència després de més de 4 hores d'espera. Se li va trencar una roda en el moment en què va enlairar-se i bé, doncs van haver de trobar la manera per poder aterrar sense problemes i finalment, doncs per sort, així va ser. I el titular principal, però és que el rei crida al diàleg i al pacte com a objectius de la legislatura. Afegeix que els membres del govern de coalició aplaudeixen el monarca i els independentistes s'abstenen. I també hi ha una fotografia amb el rei molt content, la veritat. Sí. Sempre el veiem enfadat, enfadat amb aquella cara sèria, no?
Bueno, ella, la Letícia, no...
La Letícia, aquest contacte de mans que té amb Meritxell Batet al rei no li acaba d'agradar, perquè s'ho està mirant amb molt de reull.
Sí.
I bé, doncs, bàsicament és el moment en què Felip VI agraeix les paraules de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, durant l'acte inaugural d'ahir.
No, bé. Això és La Vanguardia. Anem al periòdico.
El rei alerta contra la conflagració política. Afegeix una cita. Espanya no pot ser d'uns contra altres, sinó de tothom i per a tothom, afirma. També diu que els ministres de Podem aplaudeixen Felip VI i els independentistes el planten. I a la fotografia, doncs, podem veure durant l'entrega de premis d'ahir, d'esquerra a dreta en aquesta fotografia, Javier Moll, Josep Oliu, Roger Torrent, Jordi Josep Ametller, Reyes Maroto i Pere Aragonès. Amb aquest titular, el periòdico guardona l'empresa catalana. El diari premia Grup Casa Ametller, Ecultra, Laboratorio Echevarne, Lucía, Anaconda Biomedi i Blanca Soriguer.
Molt bé, doncs acabem ja amb el diari Ara.
Que ens diu aquest titular: més pressió judicial a les portes de la reunió Torra-Sánchez. Afegeix que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obre una nova causa al president català per la pancarta de suport als presos i exiliats, i també que el Tribunal Suprem demana al Regne Unit que mantingui l'euroordre contra Ponsatí. I tenim aquí a dues estrelles, a dues artistasses musicals en portada, i amb aquest titular: Super Bowl, el Super Show Llatí. Les cantants Shakira i Jennifer López van arrasar en la seva actuació conjunta a la mitja part de la Super Bowl.
La Super Bowl, que és la final de la Lliga de Futbol Americà i que sempre és més famós a la mitja part que passa tot el partit. Es destaca més el que ha passat a la mitja part, a tot el partit, ahir inclús. Jo que solo mirar els esports a l'hora de dinar, doncs, del que va passar al Super Bowl, d'imatges només de la Super Bowl van ser els, com els jugadors que van guanyar arribaven al nou vestuari allò, amb tota l'eufòria, i es van destacar molt tot el show que hi va haver-hi a mitja part. Vull dir que quasi es va fer més gros en aquesta competició les actuacions que hi van, perquè tothom vol anar aquí.
El show és molt americà, això.
Sí, però l'audiència que té és bestial, l'audiència que té. I sobretot concentrat el que és els 15 minuts de mitja part amb tot el show i tots els espectacles que any rere any hi ha, i aquest any van ajuntar aquestes dues divas de la cançó, i déu-n'hi-do el que va donar de si. Molt bé, doncs deixem ja amb el diari Ara el que ha estat aquest repàs de premsa i anem a l'apartat musical amb la música de les dècades, i ens anem a la dècada des del 2000 al 2010 amb una cançó que hi havia un entrenador que els hi posaven els seus jugadors per animals, i era aquesta. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on. Coldplay, el seu primer èxit, la cançó que els va donar a conèixer. I aquesta cançó que el feia servir en Pep Guardiola, la seva època d'entrenador en el Barça, per motivar els jugadors abans de sortir al camp. Aquest Viva la vida. Molt bé, 11:26, continuem, i és l'apartat que li dediquem a sants, aniversaris, notícies, refranys i moltes més coses. Molt bé, Cristina, estava mirant avui el santoral i
sí.
Avui són sants que, esclar, vull dir que no podem felicitar ningú, perquè no crec que ningú es digui...
Doncs els mencionarem, a veure, de qui és el sant avui?
Avui és Sant Andreu de Corsini, per una banda, i l'altra, que és senyora Carmelità, i l'altra és Santa Joana de Valois.
Bé, doncs, felicitats en el seu dia a aquestes persones, no?
Que és reina. Valois, Valois. Uh-huh. És aquells dies que, esclar, no crec que ningú li hagi imposat Andreu Corsini.
No crec.
Però Corsini no. I Joana de Valois tampoc.
Bé, doncs, coneguts en aquesta ocasió els sants, saltem els aniversaris i felicitar primerament a tots els oients que ens estigueu escoltant i que avui feu anys, doncs moltíssimes felicitats. I qui també fa anys avui és una de les grans. Jo sentia passió per aquesta
dona.
Què
me dius ara?
Passió.
Volia ser com ella?
Estic parlant de la Pepa Flores, més coneguda com a Marisol, que hem de dir que ja en fa 72.
Doncs sí, la Marisol o Pepa Flores, que em penso que va quedar ja molt farta de la seva joventut, de la manera que la van tractar, i per això va haver-hi un dia que va decidir dir-ne prou, jo vull viure com una persona normal i corrent. Però ja em penso que hi estava d'acord amb el que deia l'altre dia en Jordi Orno, la falta de respecte que va tenir envers els Premis Goya, que li donaven un Goya d'honor de no voler-hi anar. Si et donen un premi, si fan un reconeixement i t'ho fan a la ciutat on te vius.
A la teva carrera, eh?
Com a mínim, no facis aquest lleig, vés a buscar aquest premi.
Però vés el que deies, eh? Realment, com ho devia passar per ser aquesta coneguda com a niña prodigio, no? En una època on, bé, no sé, que segurament ha passat les seves situacions complicades, sí. Però bé, ens ha deixat grans pel·lícules, grans cançons, jo crec que les he vist absolutament totes les pel·lícules.
Totes.
M'encantaven. Molt fan de Marisol, Rocío Durcal, sí.
Ai.
Sí. No sé.
Que comencen a sortir venes desconegudes que no sabien.
Una mica, sí. Però bé, felicitada a la Marisol, saltem i felicitem avui també a Nairo Quintana, que en fa 30.
Nairo Quintana, aquest ciclista colombià, que la curiositat és que aquest noi anava, el van descobrir perquè anava amb una bicicleta d'aquestes que pesava 5 o 6 quilos a estudiar al col·legi, que era lluny d'allà on vivia, i escolta'm, els ciclistes que feien pràctiques per allà on ell passava se'ls enduia per davant de seguida. Aquest serà bo, i mira, ha sigut bo perquè doncs, continua un ciclista que ha guanyat Volta Ciclista Espanya, ha guanyat el Giro d'Itàlia, té pendent el Tour de França, però és un d'aquests sempre favorits com comença una prova ciclista, el ciclisme que ja d'aviat ja començaran les grans competicions, i en Nairo Quintana sempre és un dels favorits.
Encara li queden uns bons 5-6 anys de carrera, eh?
Sí.
És el que tenen els esportistes, que jubilen molt d'hora, però bé, sempre troben després una altra manera de seguir contactats amb l'esport que practiquen. I finalment felicitar a Kitaro, que en fa 67.
Però he de dir que ara aquest compositor japonès, que jo vaig ser dels primers que vaig descobrir així, amb aquest tipus de música suau, relaxant, sobretot amb aquest tema, la música de la seda, que el va donar a conèixer, i era d'aquelles cançons que et relaxaven.
Per posar-te davant del mar a fer meditació amb aquesta música de fons, eh?
Doncs en Kitaro va ser un dels primers d'introduir aquesta música, que qualsevol lloc que anaves, aquests llocs que anaves a fer massatges o anaves a fer algun tipus de gimnàsia, si és meditació, o conèixer de tu mateix si no te desconeixies, sempre hi havia la música d'en Kitaro. Veus que t'adona aquesta...
Sí, sí, que estarà tranquil. Com la tinguis gaire més, potser se'ns adormen els oients,
Sí. Molt bé, doncs aquests eren els personatges públics que avui felicitàvem. I ara anem a la curiositat.
I sobre què va avui?
Sobre alls.
Alls?
D'ajos.
Sí.
I els peus.
Com?
I
jo els poso a la paella, els alls, no els peus.
No. Escolta, perquè això, avui és molt curiós, això.
Sabies que...
Pots olorar i assaborir l'all a través dels teus peus. Però com és possible? Doncs ho és perquè la teva pell té unes capes de greix i aquoses que la protegeixen de les molècules externes. Però no obstant això, l'all conté una molècula anomenada alicina, que té propietats tant de l'aigua com de l'oli. A causa d'això, pot penetrar la pell dels teus peus i viatjar a través de la sang fins a la boca o el nas. Si tanques els teus peus en una bossa de plàstic amb un all tallat, asseguraràs que pots provar el gust i que l'habitació fa una forta olor a all, encara que ningú més pugui experimentar-ho.
Ho provem?
Què t'apareix?
Doncs que ho vull provar, vull saber si té raó o no, que m'ho crec, Jo crec que aquestes curiositats sempre són certes, Però...
Saps, allò, tancat, amb una bossa de plàstic...
Sí.
I fer així...
Amb l'olor all, amb el que costa l'olor all, però...
I sobretot la gent que ho faci, que els peus un xic nets, perquè no es barregi l'olor.
La qüestió aquí està, com han descobert aquesta curiositat? Qui va ser el primer que se li va acudir de dir, mira, em tancaré alls als peus a veure si els puc olorar, no?
O a vegades és una casualitat, no? Que
sí, va no? Posar... L'he trepitjat sense voler, no?
Sense voler.
Se m'ha quedat enganxat i mira, ara sento l'olor all.
Sento l'olor all per tot arreu. És una curiositat, els alls... i la relació dels anys amb els peus. Bé, anem a l'apartat de notícies. Anem a saber què passava ara fa un any i què passava ara fa 5, que deien els informatius. Cristina, ara fa un any de què es parlava?
Doncs aquest era el titular. El Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, el Maram, ha inaugurat la seva nova imatge. Un espai que manté la mateixa estructura de plafons mòbils, però amb una imatge més moderna, actualitzada i on els pescadors locals prenen protagonisme.
I escoltem el que deia l'informatiu. N'escoltem un fragment.
El Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, el Maram, ha inaugurat de manera oficial el nou espai d'exposicions i audiovisual, després d'uns mesos de remodelació, tot per aconseguir una nova imatge més moderna, més propera, actualitzada i on els pescadors tenen protagonisme especial. La inauguració va comptar amb l'assistència del director de pesca, Sergi Tudela, autoritats locals, directors dels diferents museus del municipi, membres de la confraria i pescadors locals. L'espai és pràcticament igual, aprofitant la logística de panells informatius mòbils que permeten crear diferents espais de treball segons les necessitats del dia a dia, aconseguint una zona oberta per acollir conferències, demostracions de cuina o tallers o espais més reservats per a estudis concrets. Les novetats més destacades són la renovació dels panells, més didàctics i entenedors, les fotografies de tots i cada un dels pescadors escalencs, la incorporació d'un reservat on es projecta un muntatge audiovisual per introduir l'espectador dins el món de la pesca. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, en destacava la seva funció i les necessitats de saber-lo gestionar per incorporar-lo dins el teixit d'equipaments culturals de la vila.
Aquesta era la notícia d'ara fa un any i ara en fa 5 deia que l'Associació contra la Tortura i el Maltractament dels Animals denuncia les empaitades d'ànecs de l'Escala i Roses. La denúncia considera que aquesta activitat vulnera diverses lleis i demana que es determini la presumpta responsabilitat dels respectius ajuntaments. I així en parlava l'informatiu, que també n'escoltem un fragment.
Recordem, sobretot, tenir la màxima seguretat, perquè podem seguir amb aquesta tradició, la màxima seguretat i la màxima cautela per l'animal. Una mà subjectant les potes i l'altra mà subjectant les dues ales. És una tradició, un màxim de respecte per l'animal.
Aquest és el to que regna cada festa major, any sí, any també, entorn una activitat ancestral com és la llançada d'ànecs com a punt culminant del Festival Nàutic al matí de Santa Màxima, en el cas de l'Escala. Però no tothom ho veu així. Aquesta setmana s'ha sabut que l'Associació contra la Tortura i el Maltractament als Animals, ACTIMA, interposava davant la direcció dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona dues denúncies contra els responsables de les empaitades tradicionals d'ànecs de l'Escala i de Roses en les seves respectives festes majors.
I a partir d'aquí, doncs a partir d'aquesta denúncia, l'Escala i Roses també doncs van deixar de tirar ànecs i van dedicar-se a fer altres coses.
Millor.
Una tradició que jo l'havia vist sempre, de tota la vida, inclús hi havia anat a buscar, no passa, no havia empaitat mai cap, però era el que hi havia, i abans ho trobaves normal que passés això. Jo, en fi, no vaig veure que mai de la vida es maltratés cap animal, ni se l'enfogués, ni se'l... No, vull dir, se'l agafava de les cames i se'l anava estirant cap a la platja. I després, mira, o te'l quedaves, o el venies, o el tornaves, depenent. Després s'ha canviat això, per llançaves pilotes, o llançaves melons, o qualsevol altra cosa. Molt bé, doncs aquestes eren les notícies, ara fa un any, ara en fa cinc, i ens anem a l'apartat del refrany, la frase o la dita del dia, que diu el següent.
Qui matina fa farina.
I què ens vol dir aquest refrany?
Doncs bé, el refrany ens ve a dir doncs, que la mandra és mala companyia o mala companya de viatge, no? Que cal matinar doncs, per fer doncs, i disposar de les millors oportunitats. Així també tenim altres, no? Cites i refranys en aquest refranyer popular, com per exemple el matiner tot li surt bé, o que aixecar-se de matí ningú se n'ha de penedir, o que si et lleves ben d'hora... Què?
Faràs un país més... no sé com va acabar la frase. Bueno, no Carlos sé. Reixac deia que si lleves ben d'hora...
Tindràs son.
Tindràs més temps per dormir.
Doncs bé, qui matina fa farina. Per tant, lleveu-vos d'hora, aprofiteu el dia i gaudiu de les oportunitats i d'aquest bon dia que fa avui, que, com bé dèiem, al migdia començarà a girar-se una miqueta de tramuntana i canviarà.
També és allò, bueno, no sé si entraré aquí, allò qui en madruga Dios le ayuda, sí. En castellà.
Sí.
També se'l dir. Molt bé, doncs atenció amb aquesta cançó, perquè... Sí. Algú es preguntarà, pot ser, però sí que va ser. Va ser la millor cançó folk de l'any 2001. La cantava un grup que es diu Pomada i la cançó era aquesta que segurament més d'un l'haurà ballat en una d'aquestes actuacions d'aquests grups d'animació. Diferent
sí.
Per tot el grup Pomada i era una de les clàssiques aquest Pere Gallerí d'aquests grups d'animació infantil, vull dir que no hi havia igual quan Joan Petit com Ball i tots aquests formaven part de tots aquests diríem tots aquests animadors infantils com aquí a l'època que venia Jordi Tonietti i d'altres, bueno, ara ve el Pop Petit i tot això, però en Pere Gallerí també era d'aquestes que quasi no hi podien faltar mai, però interpretat d'una altra manera, no amb un ritme més rigui com ho fan aquí. Però mira, aquesta versió va ser la millor cançó folk de l'any 2001 que se li va donar al grup Pomada. Bé, tot escoltant en Pere Gallerí, anem a saber en què ens il·luminarà el far aquesta tarda.
Doncs de 4 a 6, com sempre, aquí a la vostra ràdio local, a Ràdio L'Escala, en aquest far d'aquest dimarts parlarem de fotciència.
Carai.
No fotociència. Fot ciència. Si voleu saber què és, escolteu-nos, perquè a part en parlaran amb grans experts com són representants del CSIC o també de l'Institut d'Investigacions Marines a Vigo. Parlarem també de fauna i flora i descobrirem la sargantana vivípara. O, com sempre, ja que és dimarts, doncs és dia de les dones de mar i en aquest cas parlarem amb Paula Gonzalvo, que és la creadora del canal Allende los Mares. Realment val molt la pena, una noia que s'ha passat molts i molts anys viatjant, que continua viatjant, i avui podrem descobrir doncs tota la seva història i acabarem viatjant cap a Palamós per saber quin preu s'ha venut el peix avui. Hem de dir peix només de teranyines i d'arts menors, perquè com sabeu ahir va començar la veda d'arrossegament a tot el litoral gironí, per tant són poquetes les embarcacions que estan en actiu a dia d'avui i fins al 4 de març, però bé, igualment viatjarem cap a Palamós per saber com ha anat aquesta jornada de pesca.
Molt bé, doncs Cristina, t'esperem, t'escoltarem aquesta tarda i t'esperem demà també a la mateixa hora per tornar a fer una nova edició del Més Calent a l'Aigüera. I ara és d'aquelles que has d'anar a ballar amb Pere Gallerí,
Sí, amb Pere Gallerí.
Vinga.
Un petonàs, oients.
marxant, que la mort que la vinc marxant.
Més calent a l'Aigüera.
En Pere Galleri, el tema que escoltàvem com a millor cançó folk de l'any 2001, la part final estava en el disc, no és pas que s'hagi passat alguna cosa estranya, però formava part de la cançó, diguem. Molt bé, ara els hauria de dir que avui en farem 5 cèntims amb la Montse Hidalgo, però no els hi puc dir això perquè totes les seccions que fan la Montse Hidalgo, de moment, algunes encara s'allargaran més i altres ja s'han retirat, vol dir que ja s'ha acabat la producció, ja no se'n faran més. I és el cas de 5 cèntims. 5 cèntims ja... un programa que no estarà més a disposició de les emissores municipals que el passàvem, ja no estarà més per descarregar a la xarxa, que així és com ens arriben aquests programes que passem en aquí, aquestes col·laboracions que fem a les diferents emissores municipals, i aquesta vegada el substituirem per una secció que ja la van tinguer anys enrere i que la tornem recuperar, que és la de la gent amb valors, amb la Sandra Balaguer, que són els testimonis, les vivències i l'experiència del voluntariat de la persona que protagonitza, són les persones que protagonitzen aquest espai. I atenció, perquè avui la Sandra Balaguer, el seu gent amb valors, el titular diu que l'esclerodèrmia és una malaltia minoritària i a dia d'avui incurable, que pateixen 3 de cada 10.000 persones. Una d'elles és l'Aina, una jove de Mataró, ara amb la voluntat de mantenir viva la seva memòria i recaptar fons per la recerca d'aquesta malaltia. La seva mare, l'Aina Rodrigo, ha decidit crear l'associació Aina Never Gave Up. I per saber-ne més detalls, és la persona convidada en aquest primer Gent amb Valors que fem. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Sabeu què és l'esclerodèrmia?
Us ho expliquem. És una malaltia minoritària, a dia d'avui incurable, una malaltia que pateixen 3 de cada 10.000 persones, i una d'elles era l'Aina, una jove de Mataró. Ara, amb la voluntat de mantenir viva la seva memòria i també de recaptar fons per a la recerca d'aquesta malaltia, la seva mare, l'Anna Rodrigo, ha decidit crear l'associació Aina Never Give Up. L'hem volgut convidar, l'Anna, al programa per parlar de tots els detalls. Benvinguda, Anna, com estàs?
Molt bé, gràcies per l'invitació.
Escolta, quins són els efectes de l'esclerodèrmia, per aquells que no coneixem la malaltia?
Els efectes, l'esclerodèrmia és traduït pell dura. Val? Això fa que tota la pell, tant externa com interna, doncs cada vegada vagi agafant menys elasticitat. Les primeres cosetes que es veu és la forma de la cara de la persona, els llavis queden perfilats, el nas més respingon, les mans amb molt poca elasticitat. Però el problema més gran de l'enfermetat és quan afecta els òrgans interns. Clar, els òrgans interns, podem, el pulmó, el ronyó, l'esòfag, tot està com cobert de pell, i si això no té una elasticitat, doncs deixa de funcionar.
Com vau saber, quan vau saber vosaltres que l'Aina patia aquesta malaltia?
La veritat que ho vam saber molt, molt de petita, és a dir, als 3 anys va tindre una aturada cardíaca bastant forta, però no sabien realment que podia tindre aquesta enfermetat, perquè és una malaltia doncs, que és a partir normalment dels 30 anys cap amunt, no? Vull dir, casos així petitons, en aquell moment hi havia 2 o 3 casos en tot el món. És a dir, no
era desconeguda. No se'n sabia gaire cosa, tampoc.
Desconeguda totalment. Desconeguda pels metges, desconeguda per nosaltres, familiars, per tot. I vam tindre la sort, en aquell moment estàvem visquent a Mallorca, i la doctora, pues, sabia del tema i la va diagnosticar molt ràpid. Cosa que és difícil que te diagnostin a la primera.
Uh-huh. I a partir d'aquí, com ho va afrontar-ho vosaltres? I després de més gran l'Aina, com va afrontar l'esclerodèrmia?
Bueno, no t'ho imagines. És a dir, cap moment t'imagines que una enfermetat de pell o d'aquest tipus pugui arribar a un final, pues, com va tindre l'Aina. La veritat que el que intentàvem més era no, allò que dius, menjar-te el coco. Perquè, és clar, ens deien, bueno, és que les manetes aviat no podrà agafar coses perquè pues, li faltarà elasticitat. I, és clar, en un principi tu comences a dir, bueno, Aina, no vagis a pintar per si no pintem. No vagis... Però al final has de canviar el xip i tractar com una nena normal i és el que ella havia fet sempre. Fer una vida normal dintre de la seva incapacitat que podia tenir.
I de fet la manera en com ella ho va afrontar em sembla que té molta relació amb el nom de l'associació Aina Never Give Up, no et rendeixis mai. Explica'ns.
Sí, bueno, aquest era un lema que ella sempre el posava, sempre el tenia, i a pesar de que era molt petita era molt conscient de que podia, del que li podia passar, no? Jo crec que era més conscient ella que els familiars i que nosaltres, perquè ella no mai a cap moment et feia mala cara, saps? Sempre tenia un somriure, sempre era molt positiva, molt positiva. I això feia de que no ens donéssim compte de que tingués realment aquesta enfermetat. Malaltia, perdona.
Mm-hmm. És el que tu deies, no? Intentar al final no normalitzar-ho perquè és difícil, però com a mínim no passar-te el dia donant-li voltes amb què pot passar, què no pot passar, etc.
És molt important, i al final la vida t'ensenya a dir viu el moment. I això és el que intentava jo com a mare i l'Aina com a filla, no? És a dir, ella em deia, mama, vull fer això, doncs fes això. Sapiguem que l'endemà no es podria ni aixecar del llit. Però bueno, però si en aquell moment es podia fer allò, doncs endavant. I amb això jo sempre he sigut una mare molt, molt oberta, no? És a dir, ella va voler estudiar, evidentment, ha estudiat, va voler intentar, com totes les noies, compartir pis per fer universitat i ho va fer-ho. A cap de 3 mesos va tornar a casa perquè era un drama. Va aconseguir viure amb el nòvio un mes, però va fer-ho. Ha aconseguit anar a la Neo, va aconseguir moltes coses perquè ella tenia aquesta voluntat i aquest fet de viure la vida al moment.
I arriba el moment, Anna, en què tu decideixes crear l'associació. Per què? Què t'empeny a fer-ho?
Bueno, l'Aina sempre em deia, mama, hem de fer una associació, hem de fer alguna cosa. Però clar, arriba un moment que amb tanta feina, entre la feina, les nenes, metges i tal,
No
trobes el forat, i clar. I sembla que és una cosa fàcil. Diu, monto una associació. No, no és fàcil.
La feinada que hi ha al darrere.
Hi ha molta feinada i més de sorprenent la feinada que ens ha donat això. Perquè la veritat va sortir una miqueta així entre amb la família, perquè nosaltres el dia del cumpleaños de l'Aina sempre anem a fer una tirada de globus a la platja. És a dir, no celebrem l'últim dia de l'Aina, sinó celebrem el seu cumpleaños. I la veritat que sempre ha vingut molta gent i ha sigut una festa, ens hem rigut, és a dir, no hi ha ningú trist, vull dir, és una festa perquè a ella sempre li encantava les festes i els globus, és a dir, era una obsessió. I aquell dia una de les meves germanes es va presentar amb un mocador, amb la foto d'ella i amb el seu lema, però una miqueta familiar, no? Però clar, després em van començar a demanar al mocador molta gent i van dir, bueno, pues ja que hi ha això, per què no iniciem el que l'Aina volia, no? I amb aquest mocador el que hem volgut anar fent és que, d'una manera o altra, l'Aina anés viatjant per tot arreu, que era el seu hobby o les seves ganes, no?, poder viatjar. I, bueno, i si mireu a l'Insta o al Facebook de l'Aina, veureu que ja ha viatjat ja per tot arreu i continua viatjant. Pues amb això van dir, pues mira, pues donem el mocador i voluntàriament, doncs, fas una aportació. És igual, d'un euro, de 10, hem tingut des de 100 i pico euros a 5 euros. És a dir, que no han posat ni preu ni res. La gent es demana el mocador i l'enviem i es fan una aportació econòmica a l'associació que hem creat.
Aprofitem per recordar les xarxes socials perquè la gent ho segueixi i vegi com l'Aina va recorrent el món.
Sí, bueno, és Aina_NeverGivUp, tant en el Facebook com a l'Instagram.
Facebook, Instagram... He vist que esteu molt, molt, molt a tope. Més t'he de dir, Anna, que la foto del mocador és preciosa.
És preciosa, sí. Mira, aquesta... I té sentit, eh? Vull dir, no és una foto agafada perquè sí, ni res d'això, no? És una foto on l'Aina volia anar a fer uns grocs, valen? I que són aquells circulars i tal. I ella pensava que no podria fer-ho. Quan va acabar, va poder fer, no? A la mà del seu xicot. I en allà, el mocador... mostra unes mans que t'ajuda, no? Una mà que diu, tira, tira, tira endavant. Jo ho he fet, doncs tu també pots fer-ho. I això, doncs... És a dir, la foto té molt de sentit.
A banda de mantenir viu el record, la memòria de l'Aina, de portar-la a recórrer món a través d'aquests mocadors, d'aquesta campanya que esteu fent a través de les xarxes, com dèiem al principi, Anna, un altre dels objectius de l'associació Aina Never Give Up és recollir diners per investigar sobre l'esclerodèrmia. No?
Sí, evidentment. A veure, hi ha diverses associacions i cosetes de l'esclerodèrmia, no? Però pot haver-hi moltes associacions que t'ajudin a xerrar, que t'ajudin a xerrar amb metges, tal. Però jo crec que, evidentment, el malalt que necessita és curar. I, clar, evidentment, en una associació, el que podem recollir no dona suficientment per poder fer una gran investigació, no? Però, bueno... suposo que mica en mica, pues, al crear això, molta gent estem adonant molt a conèixer el que és l'esclerodèrmia, que la gent no la coneixia, i això és un punt molt important. I sí, els diners en un principi pues, van destinats al Vall d'Hebron, que tenen una unitat per estudi de l'esclerodèrmia.
S'ha posat gent en contacte amb tu o amb l'associació que pateixi aquesta malaltia o has pogut parlar
sí, sí,
amb
sí,
gent
sí,
que...
Sí, sorprenentment molta gent. Molta. És a dir, gent que la pateix s'ha posat en contacte amb mi, he anat a fer un cafetó amb ells i bueno, i ho necessiten, no?, també el xerrar, a pesar de que al final de l'any no va ser el que volíem ningú, però la gent necessita també explicar-ho amb altra gent, no? I bueno, ja et dic, i sobretot això, molta gent, però de gent de et diria que s'ha posat en contacte amb nosaltres, gent de Mèxic, gent de Brasil, gent, sí, impressionant, és a dir, jo no m'ho pensava ni molt menys de que tot això pogués haver portat a tanta gent.
Anna, t'acabo demanant un missatge. Quin seria el missatge per a aquelles famílies o aquelles persones que pateixin en primera o en segona persona l'esclerodèrmia?
Mira, la gent que pateix, doncs, sobretot, que visqui el dia a dia i que no es doni mai per vençut. Que estem segurs que trobarem la medicina, es trobarà la cura perquè tota aquesta gent es pugui curar de l'esclerodèrmia.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, Anna Rodrigo. Moltíssimes gràcies. Aina Never Give Up és l'associació per recordar l'Aina, per recaptar també fons per investigar aquesta malaltia, l'esclerodèrmia. T'agraïm moltíssim que hagis vingut a Valors a l'Alça a explicar-nos-ho. Fins aviat.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Sorprenderme, no es tan fácil convencerme de que puede haber verdades escondidas en maldades, de que puede haber disfraces que se visten con pesares, porque a veces lo que pasa es que te asusta lo que pase cuando quieres desnudarte desde el alma y enseñarte. Me juraste amor eterno por los siglos de los siglos, eso mismo es lo que tengo, eso mismo a ti te debo. Me sorprende estar teniendo lo que siempre fui teniendo. Es que no te quiero perder. Me juraste un tal vez y no ha sido un tal vez. Sí que ha sido, aquí estoy y de aquí no me voy. Y yo sé que esta vez es un siempre y después vendrán otros siempre con otros después. Agradezco que la vida me regale tantos cielos, que me acerque a tantos mundos, que me lleve tantos vientos,
que permita que esta noche y mañana y tantas noches
me estremezca cuando digas que me das lo que te pida, y no pido más que verte
despertar con esa suerte.
Me juraste amor eterno por los siglos de los siglos, eso mismo es lo que tengo, eso mismo a ti te debo. Me sorprende estar teniendo lo que siempre fui temiendo, y sé que no te quiero perder. Me juraste un tal vez y no ha sido un tal vez, sí que ha sido, aquí estoy y de aquí no me voy. Yo sé que esta vez es un siempre y después vendrán otros siempre con otros después.
Me juraste amor eterno por los siglos de los siglos,
eso mismo es lo que tengo, eso mismo a ti te debo. Me sorprende estar teniendo lo que siempre fui temiendo, y sé que no te quiero perder. Me juraste, me juraste, prometiste, prometiste, y yo sé que esta vez es un siempre y después vendrán otros siempre con otros después.
Eren els Café Quijano junt amb el cantant mexicà Mijares amb aquest Mejoraste Amor Eterno. El tema que hem escoltat després de...